La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. El Papa va recordar ahir, després de l'Àngelus i entre altres temes d'actualitat, la celebració avui del Dia Mundial de l'Aigua. Francesc va comentar que aquesta jornada, proposada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament el juny de 1993 al Brasil, ens invita a reflexionar sobre el valor d'aquest meravellós i insubstituïble regal de Déu. En aquesta línia, el pontífex va afegir que per a nosaltres els creients, la germana aigua, va utilitzar aquestes paraules, no és una mercaderia, sinó un símbol universal i una font de vida i de salut. Cal recordar que 2.200 milions de persones viuen actualment sense accés a aigua potable arreu del món. A partir d'aquesta dada, el Sant Pare va lamentar que hi ha massa germans i germanes que tenen accés a poca aigua i potser contaminada. És per això que va insistir que cal garantir aigua neta i sanejament per a tothom. Finalment, el bisbe de Roma va donar les gràcies a tots els qui, amb diferents competències i responsabilitats diverses professionals, treballen per fer realitat aquest desig. Que tothom tingui aigua. I atenció, també és important garantir que a prop de casa nostra, com fa habitualment Càritas, l'aigua sigui un bé per a tothom, sense cap limitació. Avui és protagonista la diòcesi de Girona. Després d'una reflexió inicial de la directora d'aquesta Càritas diocesana, Dolors Puigdevall, el nostre company i col·laborador de comunicació a Girona, Aleix Cabarroca, es conversarà uns minuts amb Carme Rius, tècnica de Càritas diocesana de Girona, i Marta Zambudio, que és integrant de la plataforma de la dignitat de Font de la Pólvora. Ens acompanyaran tots tres des del centre cívic Unyà, a la mateixa capital del Gironès. Després de l'informatiu, el testimoni ens porta avui fins a la diòcesi de Tortosa, en aquest cas. Allà conversarà amb nosaltres Susana Gelabert Franc, directora de Càritas del Tebre l'Assumpció. Ens explicarà un nou projecte de targetes solidàries. Tot això, amb l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9 aquí a Ràdio Estel. És la veu de Càritas. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Avui ens ofereix la reflexió de partida la directora de Càritas diocesana de Girona, Dolors Puigdevall. Endavant.
Càritas, verbalitzem que treballem pel bé comú. Ho diem moltes vegades. Avui m'agradaria compartir unes reflexions sobre bé comú que he trobat en el llibre de Lluc Freixina. Hi ha tres mirades de bé comú que no són exactes i després m'apararé al final a la concepció cristiana del bé comú. Hi ha una manera d'entendre el bé comú que és individualista, que identifica el bé comú amb benestar, com el conjunt de totes les persones queda representat com la suma d'individualitats, però entre elles no hi ha res en comú, tot i que consisteixen en incrementar el benestar de la major part de persones. Però no importa si en queden al marge. Parlem de bé comú limitat quan menyspreem el bé individual per absolutitzar el bé comú col·lectiu del país, de la nació o d'una institució. Aquest sacrifica el bé individual per defensar el bé del conjunt, porta sacrificis que sovint van en benefici dels governants o d'algun col·lectiu que controla el poder i margina qui no és del col·lectiu. I el cas extrem seria el nazisme. Hi ha una altra concepció, que és que el bé comú no existeix. Cadascú té criteris diferents sobre el que representa el bé comú i una no es pot imposar sobre l'altra i, per tant, això podria representar una guerra d'uns contra d'altres. Què passa? Doncs que normalment guanya el més fort. En canvi, la concepció cristiana del bé comú, diem que totes les persones puguin realitzar-se com a tals, que puguin madurar, ser més persones, més humanes, millors. Diem que la societat ajudi a que cadascú pugui complir els fins essencials i que l'Estat, com a òrgan regulador i organitzador de la comunitat, té la responsabilitat del bé comú a través de la societat civil cohesionada, unida i ben organitzada. Una societat que respecti els drets, busqui el benestar material i social sense que els objectius vitals de cadascuna d'elles deixin de fer-se efectius. En definitiva, una societat per l'harmonia i la pau social. Aquesta concepció cristiana del bé comú, doncs, pot ser compartida, no deixa ningú al racó, pot ser exigida als governants i tothom hi hem de col·laborar. És l'horitzó, un horitzó cap on dirigir-se. L'Estat està obligat a vetllar pel bé comú, tot i que tenen en contra la tirania dels mercats, els interessos financers. Inclús l'organització econòmica ha de perseguir-ho. I les persones i associacions, i aquí ens hi posem també Càritas, també l'hem de construir. Bona Pasqua.
Igualment, bona Pasqua, senyora Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona. Seguim ara de seguida amb l'entrevista. Ens n'anem fins al Centre Cívic Unyà.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Tenim avui, en què la diòcesi de Girona és protagonista, un nom propi d'aquesta actualitat diocesana que ens proposen des d'allà. És el del Centre Cívic Unyà, a la mateixa capital del Gironès. Allà tenim, i ara hi connectarem, el nostre company de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, Aleix Cabarroques, que conversarà uns minuts amb Carme Rius, tècnica de la mateixa Càritas Diocesana, i amb Marta Zambudio, veïna del mateix barri gironí, una dona compromesa també en qüestions socials i membre de la Plataforma de la Dignitat de Font de la Pólvora. Allà donem pas ja a l'Aleix Cabarroques. Bona nit, Aleix.
Bona nit, Ignasi, i bona nit a tots els oients de Ràdio Estel. Avui us parlem des de Girona, però avui el testimoni de la veu de Càritas és una mica especial perquè no som als estudis del Bisbat, sinó que avui ens hem desplaçat fins a un lloc molt especial d'aquí a Girona, un lloc amb història, però també un lloc amb problemes i amb reptes. Som al Centre Cívic Unyà i ens acompanya la Carme Rius, que és tècnica de Càritas Diocesana de Girona i una històrica d'aquí al barri, i també la Marta Zambudio, que és veïna d'aquí del barri i també és una persona molt, molt, molt compromesa amb les problemàtiques socials i membre de la Plataforma de Font de la Pólvora, de la Dignitat de Font de la Pólvora. Bona nit, Carme, i bona nit, Marta.
Bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, perquè els oients se'n facin una mica la idea, Carme, on som? Com descriuries el lloc on som?
Pues el descric com l'epicentre de Girona Est, dels barris de Girona Est, perquè Girona Est no només el forma Font de la Pólvora, Girona Est el forma Font de la Pólvora, Pilar Roja, Sant Daniel, Marramada i Creueta. Aleshores està, diguem, com un punt neuràlgic, on tenim també l'ambulatori i el centre cívic i el pavelló.
Carme, els oients d'arreu de Catalunya, potser els de Girona estan més habituats, però els oients d'arreu de Catalunya potser no ho saben. Estem parlant de potser els barris històricament més castigats de la ciutat de Girona?
Sí, és degut a la seva situació geogràfica, doncs també afavoreix el ser un dels barris més castigats, perquè evidentment aquí la gent ha de venir a venir expressament, vull dir, no té cap vida amb Girona Est, per tant queda molt apartada de Girona Est, i és un dels barris que es va constituir quan tot el tema de, no sé Marta, ajuda-me, tot el tema dels albergs, varen venir aquí, es va fer un barri a Vilaroja, Font de la Pólvora, llavors va venir la gent aquí, bueno, en fi, que va ser un barri de fa molts anys, que és aquí, no puc dir la data, no sé Marta, tu saps la data?
Creo que es de hace unos 30-40 años que se construyó Font de la Pólvora especialmente, Vilaroja es un poquito más antigua, sí. Y bueno, sí, es considerado, sobre todo Font de la Pólvora, un barrio gueto. Está a unos 3 kilómetros de Girona centro, y bueno, es lo que dice Carme, ¿no? Si no tienes a alguien aquí, no vienes a dar un paseo o a ninguna tienda o algo así que te llame la atención para venir.
Sí que és veritat, i a més salta a la vista, que hi ha molts més equipaments que fa uns anys, no? S'ha fet una renovació, ara mateix som en un centre cívic que té molt, molt, molt bona cara, hi ha un CAP aquí al costat, un pavelló d'esports, etc., que són equipaments que no hi eren fa uns anys, però sí que és veritat que el barri, i aquests tres barris, o quatre, arrastren una sèrie de, cinc barris, perdó, una sèrie de problemàtiques, no?, que encara avui dia són presents, no?, que estem parlant d'atur, de manca d'habitatge en condicions, per exemple.
Sí, d'atur, de manca d'habitatge, de comunicació d'escoles, perquè aquí només tenim escoles, no tenim instituts, els nens s'han de desplaçar, tot aquest tema que és el quotidià d'una família, que és tenir la seva casa i tenir el centre escolar proper i poder estar tots junts en aquí, poder fer les coses sense haver-nos de desplaçar, vull dir, com qualsevol barri voldríem, vull dir, és així.
I sabeu quanta gent hi viu més o menys en aquests cinc barris avui en dia?
No sé decirte el número exacto, pero 4 o 5 mil personas puede que sí.
En total, ¿eh? En total.
Molt bé. Doncs avui ens hem desplaçat d'aquí per conèixer la realitat d'aquest barri, sobretot per fer-la conèixer arreu de Catalunya, però molt especialment per una problemàtica concreta que fa anys que s'arrastra també, que són els talls de llum indiscriminats. Per això tenim la Marta avui aquí, que és una bona coneixedora d'aquest problema, que si bé ha sortit als mitjans en diverses ocasions, jo crec que és un bon moment perquè ens expliquis. Marta, què passa? Hi ha talls de llum durant tot l'any? Les famílies ho pateixen?
Los cortes de luz se llevan sufriendo desde hace casi 7-8 años, pero sí que es verdad que en los últimos años se han acentuado. Son cortes de luz indiscriminados porque no tiene nada que ver con que tú pagues los recibos o no. Las luces saltan por no sé si es por consumo, porque la línea no esté bien o por lo que sea, pero claro, esto hace funcionar fatal a todos los vecinos que sufren estos cortes de luz.
I què es dona? Durant la nit o durant... És cada dia o passa només unes vegades cada setmana?
Mira, ahora, por ejemplo, te voy a poner este fin de semana que ha hecho un poquito de fresquito y eso, pues al haber un poquito más de consumo. Ayer, por ejemplo, las vecinas de cuatro calles del barrio de Font de la Pólvora tuvieron 8 horas seguidas sin luz, volvió la luz, duró 10 minutos y se volvió a ir. Y ha vuelto esta mañana a las 8 de la mañana. Han estado toda la noche sin luz. Aquí hay que pensar que hay personas que tienen máquinas de oxígeno, las CPAP, todas estas cosas, personas que necesitan conservar medicamentos, mil cosas, que ya no es solamente que se te vaya la luz, que la gente entiende que no tienes luz en casa y no ves la tele. No, no. Es que en verano, por ejemplo, la comida en las neveras, cuando hay tantos cortes de luz seguidos, se estropea, se echa a perder, es un problema muy grave. Pasa cada día. Si aprieta un poquito el frío o un poquito más de calor, más seguido, pero diariamente se va la luz.
I això passa tot l'any. Ara em deies que ara estem a ple hivern. Bueno, de fet, acabem d'entrar a la primavera, però fa una temperatura de ple hivern, però això també passa a l'estiu amb tot el que comporta. Carme, tu des de Càritas com ho veus? Veus, per exemple, infants que estiguin afectats, els infants que ateneu en alguns serveis, que no puguin fer els deures per falta de llum, per exemple?
Sí, jo, que és la part que em toca, que són els nens i nenes de secundària, que són els que van a Girona, estem parlant de 217 nens que hi ha aquí. Jo no dic que tots estiguin afectats, però a Font de la Pólvora hi viuen, entre Font de la Pólvora i Sant Daniel, hi viuen uns 80-90 nens, i tots estan afectats amb el tema de la llum. Els que hi ha nens i nenes que estan fent cicles formatius, perquè sempre tendim a veure lo dolent, no? Però us dic que hi ha nens i nenes que estan fent cicles formatius i que estan a la universitat, i que sort i gràcies que el centre cívic se'ns ha prestat a que els hi donen suport a l'hora de poder tenir les seves classes online o com fan un examen, perquè no es quedin a meitat i que no es quedin sense poder tenir aquest servei. Per tant, venen aquí i així es poden tenir assegurada aquesta connexió. Això una cosa, però llavors es parlem dels petits, carai, els petits hi han els drets, tenen drets els petits, i aquí sembla que no ens n'estem adonant compte, ni l'Ajuntament tampoc, ni les persones. I Càritas amb això jo ho trobo molt bé que se posicioni, sobretot pensant en aquests nens, que és que encara que n'hi hagi un que està malament a casa seva i que no s'ha pogut connectar, que no s'ha pogut dutxar, que no ha pogut menjar calent, Càritas està bé que s'hi posicioni i tots ens hi hauríem de posicionar. Això és una vergonya. Trobo que és una vergonya que fa plorar. És que fa plorar, jo no ho entenc, com no s'hi posen. No sé, perdoneu, però és que em sap greu. Me sento una mica així, no? Dir, ostres, hi ha famílies que necessiten aquesta ajuda. Doncs posem-hi tots, home, és cruel, és molt cruel això, la veritat.
Marta, quins són els moviments que heu fet fins ara com a veïns? Heu queixat a l'Ajuntament, a nivell del Parlament? No? Em sembla que va arribar una queixa fins i tot. Quins són el recorregut que heu fet fins ara i les respostes que heu tingut fins aquest moment?
Nosotros, en principio, se creó la plataforma para empezar a visualizar todos este tipo de problemas. Empezamos a hacer reuniones con todos los partidos políticos de Girona. Lo conseguimos llevar al Pleno de Girona para probar que se hiciera una sectorización, para que la gente se regularizara, tuviera contadores y el ayuntamiento ayudase. En eso el ayuntamiento nos dio el sí, se está haciendo, pero claro, es una cosa que aparte ahora con el tema del COVID se ha frenado bastante, pero sí, lo hemos llevado al ayuntamiento, al Parlamento, también se ha llevado en tres ocasiones, se han aprobado las tres veces. Pero eso sigue, bueno, decimos, ¿no?, el collage de las cosas aprobadas, que nunca llegan a cumplirse porque hay muchas necesidades, aunque quizás esta, en Girona, aparte de la gente que no tiene techo, quizás esta sea una de las principales, porque es lo que dice Karma. Niñas pequeñas no poder leer, hacer los deberes. Yo una vez recordaré que a casa vino un municipal a entregar una carta a un vecino, se equivocó de puerta y me preguntó qué hacía mi niña en la escalera. Y le dije, los deberes, porque en casa no hay luz, y en la escalera sí. ¿Y por qué no tiene usted luz? No lo sé, porque me la han cortado, pero no me la han cortado porque no he pagado, me la han cortado porque se va la luz. Y claro, los niños al otro día crea una ansiedad, porque si no han hecho los deberes, no quieren ir al instituto, no quieren ir al colegio. Llegan del colegio, del instituto y siguen sin luz, ducharse, comer. En la pandemia fue brutal, encerrados en casa y durante 36 horas seguidas sin luz. Gente con COVID, aislados en una habitación sin calefacción, sin poder comer un plato de sopa, porque claro, si tú tienes la cocina de luz no puedes cocinar. O sea, es algo que es, yo entiendo que es muy difícil de solucionar, pero es un problema muy grave que no se está haciendo todo lo que se tendría que hacer.
Perquè els oients ens entenguin, les administracions que vinculades o donen la culpa d'aquests talls a conductes il·legals, per exemple, i vosaltres creieu que són talls indiscriminats, no? Precisament.
Nosotros, uno de los primeros movimientos que hicimos fue porque salió en prensa desde el ayuntamiento diciendo que era por culpa del fraude. Entonces, nosotros no sabemos si es el fraude, la instalación o el qué. Pero si yo pago mi factura de la luz, a mí nadie me puede llamar fraudulenta. Y menos desde un ayuntamiento señalar a un barrio que ya está estigmatizado y decir que es fraude. Habrá fraude, claro, como en el resto de Girona. Hicimos una vez bueno, hemos estado haciendo estudios y cosas, y no sé si salía, era brutal lo que salía de gente conectada ilegalmente a la luz en el resto de Girona. Que aquí la línea o sea más, o la línea que esté vieja porque no se han hecho nunca, se ha mantenido una mantención de la línea correcta. Ahora también estamos en espera de que se haga una auditoría y que se mire a ver cómo está realmente esa línea. Porque sí que entendemos que puede que haya fraude, pero también entendemos que la instalación tiene 40 años y que la vida hace 40 años no es como hoy en día. Antes la gente no tenía tanta cosa de luz como se tiene hoy en día, una nevera, la tele y las bombillas, no había nada más. Hoy en día toda la gente, parece que en fondo de la pólvora vamos de liana en liana, pues también tenemos aire acondicionado, vitrocerámica, secadoras, como el resto de las personas, claro. Y el otro problema es que nosotros no tenemos, por ejemplo, gas para calentarnos, la única fuente de energía que entra es la luz. Entonces eso empeora aún más la situación.
Porque aquí al barri no hi ha connexió de gas natural.
No hay. Es la única que tenemos es la luz. Bueno, la gente aquí tiene mucho butano, tiene mucho estufas de leña, porque claro, llega un momento que te tienes que buscar la solución de una manera u otra. Lo que no puedes estar es a oscuras en casa. Entonces no vas a estar pasando frío, pues una estufa de leña o lo que sea. Ahora se les pidió al ayuntamiento, que esto sí que lo concedieron, que la gente estaba pasando frío y sí que se repartieron a las personas más vulnerables estufas de butano y bombonas de butano. Pero claro, son parches, porque si yo pago mi luz no tengo por qué tener una estufa de butano. Si quiero tener una estufa eléctrica, ¿por qué me tienen que quitar eso? Si es que no es un capricho, es un derecho que yo tengo.
Recordem als oients de la veu de Càritas que avui us parlem des de Girona, ens hem desplaçat fins al centre cívic Unyà, l'epicentre, com deia la Carme, de cinc barris històrics de Girona, on Càritas hi ha tingut molta presència des del seu principi, i estem parlant amb la Carme, tècnica de Càritas, i amb la Marta, de veïna del barri, sobre les problemàtiques en general, però molt concretament els talls de llum. Carme, a nivell de Càritas, ben aviat es farà un moviment, no? Perquè Càritas s'ha volgut implicar en els talls de llum fent una, bueno, contribuint a la denúncia, no? En aquest cas, està pendent potser una nota de premsa i un comunicat. Veus que Càritas s'ha implicat amb els veïns del barri en aquest sentit?
Sí, jo crec que ara Càritas estava veient que, a veure, que és que estem parlant del dret a l'habitatge, però això és un dret humà, o sigui, és un dret d'uns nens que necessiten aquest suport. Càritas s'hi està posant i espero que s'hi posi fins al coll, i estic completament convençuda de que serà així. Està fent ara un article al diari, vol portar tot això a la ONU, a veure, vol ajudar els veïns tal i com s'està fent a la Canya de la Real. Ostres, no em queda més remei que dir que Càritas s'està implicant i que vamos, aquí els veïns l'apoyaran, però que sobretot l'única cosa que li demano a Càritas és que miri tot això amb ulls de veïns, que s'impliqui amb les famílies, que s'impliqui amb tothom, a través dels tècnics, però també a través de tota la gent que vol lluitar per aquest tema de la llum. És molt important que coneguin les versions per poder lluitar amb consciència. Ja no n'hi ha prou amb el que els hi traspassem als tècnics, que sempre ho fem, però vaja, jo estic supercontenta de que ara s'hi vulgui implicar i que s'hi pugui implicar i que ho faci fins allà on t'arribi, fins al màxim, és el que demano des d'aquí, com a tècnica.
Marta, tu ets nascuda aquí al barri?
No, jo soc de Santa Eugènia. Llevo viviendo aquí 18 años, pero teniendo trato con Fonde la Pólvora pues unos 25 años. Cuando es verdad que el barrio ha mejorado bastante desde todo este tiempo, pero sí que está muy, muy dejado. Por mucho empeño que se haga desde entidades, desde tal, sí que encontramos el apoyo y la gente del Centro Cívico, todo el equipo, pues sí que están siempre pendientes, pero aún así sigue estando muy abandonado.
Veus que hi ha una manca de sensibilitat per part de les administracions o de la resta de veïns de Girona, també?
Yo al principio de empezar a mover todo este tema sí que encontrábamos mucho reparo, mucho, tenía mucha cosa de Fonde la Pólvora, que era como el lobo, ¿no? Pero bueno, eso también quizás no es culpa tampoco del resto de vecinos de Girona, ¿no? Porque si nunca les has dado a conocer otra versión, pues creen la de siempre, que es un barrio malo y que es gente mala. A la vez que empiezas a moverte y a hacer cosas, pues van diciendo, ostras, no. Y yo he encontrado gente muy, muy implicada y muy dar apoyo y dar soporte de todos los sitios de Girona. Yo no me he sentido, sí que al principio ves un poco de recelo, pero luego, al contrario, hacen suya tu lucha y la defienden igual que tú. Yo he oído vecinas de distintos sitios de Girona defender este problema como si fueran ellas las que tienen los cortes de luz y las que los sufren y explicárselo a la gente y, bueno, intentar romper un poquito esa cosa, que sí que es verdad que es un barrio muy marginal, pero también puede que haya parte de culpa de la gente de aquí. Porque si tú no te das a conocer, siempre serás el malo, si no dices tu versión.
Claro. Molt bé, Marta, moltes gràcies pel teu testimoni directe en aquest cas i moltes gràcies, Carme, també per la teva visió des de Càritas. Jo crec que ha quedat molt clar quina és la situació actual i esperem que precisament doncs, fer-ho públic a través d'un mitjà com és Ràdio Estel i la veu de Càritas a tot Catalunya, doncs hi hagi més gent que s'assumi en aquesta causa i que ben aviat doncs, tingui solució, no? I que aquests barris puguin ser uns barris dignes com la resta de Girona i per molts anys més. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a la veu de Càritas. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies, Carme Rius i Marta Zambudio, per aquesta estona, també compartida amb Aleix Cavarroques. Gràcies, Aleix, i gràcies a Càritas Diocesana de Girona. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Càritas Diocesana de Terrassa, en el moment actual en què cada vegada més els tràmits s'han de fer de manera telemàtica i a més no són simples ni àgils de realitzar, vol donar resposta a les consultes legals sorgides de les situacions que pateixen les persones més vulnerables. D'aquesta manera, l'entitat catòlica Diocesana de Terrassa ha realitzat un conveni amb l'associació Jóvenes Juristes amb l'objectiu de resoldre-les i obtenir consells legals per poder millorar la vida dels participants. Jóvenes Juristes és la primera associació sense ànim de lucre que tracta de proveir als joves de l'àmbit del dret les eines necessàries per optimitzar el seu creixement personal, professional i acadèmic i assolir així el seu ple potencial. Mercedes Comín, responsable d'Entitats amb Cor de Càritas Diocesana i Héctor Cuenca, president de Jóvenes Juristes, veuen com una oportunitat la realització d'aquest conveni que pretén agilitzar i ajudar a l'èxit dels processos d'inserció laboral dels participants de Càritas, fomentant alhora el desenvolupament dels joves formats i implicant-los en el futur de la societat. El Centre de Càritas Puigcerdà ha reprès les classes de català i castellà, modificant-ne el format per poder complir amb les condicions de seguretat que exigeix la pandèmia pel Covid-19. Per complir amb la normativa vigent, s'han adaptat les classes grupals i s'han convertit en particulars, alhora que s'amplien les franges horàries per poder arribar a totes les famílies i als alumnes. Seguint els protocols d'higiene i desinfecció, distàncies de seguretat entre alumnes i professors, control de temperatura, mascareta obligatòria i sistema de ventilació, intentant que els assistents i els voluntaris se sentin còmodes i segurs, es fan aquestes activitats. En el Centre de Càritas Puigcerdà, doncs, continuen adaptant-se i reinventant-se en les circumstàncies excepcionals que ens envolten. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. La regidoria de gent gran de l'Ajuntament d'Altafulla, que encapçala l'edil Imma Morales i també Càritas Diocesana de Tarragona i Càritas Altafulla, van formalitzar dimarts passat, dia 16, el conveni de col·laboració en el projecte Ara al teu costat. La signatura va anar a càrrec del coalcalde de la localitat, Jordi Molinera, del director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Graner, i de la responsable de Càritas Altafulla, Carme Vives. El projecte d'acompanyament Ara al teu costat es realitza mitjançant voluntaris i voluntàries que atenen les persones més grans de 65 anys que viuen soles. El perfil d'aquestes persones a les quals s'efectua l'acompanyament és gent que presenta sentiments de solitud i tristesa, amb una salut precària i manca d'autonomia per sortir soles al carrer. Aquestes persones, i en alguns casos amb problemes econòmics. En l'actualitat, aquest servei d'Altafulla s'estén a 5 persones grans de la vila i l'objectiu que s'ha marcat Càritas Altafulla és arribar a la quinzena de persones. Des de Càritas Diocesana de Tarragona s'han compromès a aportar tot el suport tècnic a través dels seus professionals, mentre que Càritas Altafulla s'encarregarà de la recerca, coordinació i gestió del voluntariat. En aquest sentit, el consistori aportarà les atencions bàsiques i les tècniques per a la gent gran, aquelles persones grans que estiguin interessades a gaudir d'aquest servei, i el voluntariat que vulgui participar-hi es poden posar en contacte amb l'Ajuntament d'Altafulla de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, a través del telèfon 977-65-0008 o bé a través del correu electrònic de Càritas Altafulla, caritas.altafulla@gmail.com. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha signat recentment 3 convenis de col·laboració amb les entitats humanitàries que atenen les famílies més desfavorides de la localitat en el marc de la pandèmia del Covid-19, que ha agreujat la situació a molts veïns que viuen en situació de precarietat a causa de la paralització de l'economia motivada per la mateixa pandèmia. Les 3 entitats que veuran reforçada la seva capacitat d'actuació són Càritas, Creu Roja i l'USAI, que percebran un total de 57.000 euros. Així, el consistori ha formalitzat recentment aquest conveni amb l'oficina local de Creu Roja a Tarragona per al lliurament de targetes prepagament d'alimentació a famílies vulnerables i també per a la cessió d'espais municipals. L'entitat humanitària rebrà diners en targetes moneder que distribuirà entre les famílies de Salou en situació de vulnerabilitat que demanen ajuda a Creu Roja, un total de 130 famílies. Igualment, s'ha signat un conveni amb Càritas, acte al qual va assistir Santiago Soro, president de Càritas Interparroquial de Salou, i el director de l'entitat del municipi, Esteve Tomàs. Aquest any, donat l'increment de casos de pobresa per la crisi econòmica, l'entitat, a més del conveni anual, rebrà una addenda especial per atendre noves famílies en situació de precarietat. Ara mateix, Càritas atén un total de 100 persones cada setmana i sumen 400, per tant, cada mes. L'USAI és la tercera entitat que ha formalitzat el conveni amb el consistori. Segons va argumentar l'alcalde de Salou, des de l'Ajuntament s'està duent a terme una tasca de responsabilitat amb les persones que pateixen carestia i gràcies a les entitats que els ajuden a vehicular els ajuts poden arribar al màxim nombre de demandants, millorant la seva qualitat de vida i traient-los de l'espiral de necessitat. El consistori vol posar de manifest i agrair la gran tasca que realitzen les entitats humanitàries. Per la seva banda, el regidor responsable de serveis socials, David González, va assenyalar que amb la signatura d'aquests convenis no només donen suport a la gran tasca que fan les entitats, sinó que també van dotar de més recursos per fer front a la demanda de les persones i famílies del municipi, encara que avui estan patint els efectes econòmics de la situació provocada pel Covid. El regidor va afegir que segueixen treballant amb Càritas, Creu Roja i l'USAI per millorar i optimitzar els recursos i reforçar la xarxa de col·laboració que han aconseguit. Aprofitant la versatilitat dels vehicles amb la recollida de residu tèxtil i dels serveis de mudances i també la mobilitat per l'extensa geografia del Bisbat d'Urgell, des de Grapats, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana d'Urgell han considerat que calia consolidar una imatge corporativa coherent amb una retolació integral. La novetat de la nova retolació es troba en el fet de diferenciar les dues cares laterals dels vehicles. Per un costat donen a conèixer els nous serveis de mudances i encàrrecs i per l'altre vinculen contenidors de roba amb el projecte Moda Re. Si els vehicles són una de les cares visibles de l'empresa, també són una carta de presentació del projecte social i ambiental de Grapats, per la qual cosa no han renunciat a incorporar missatges que transmeten valors d'inserció laboral, participació i sostenibilitat i innovació. I completem el nostre habitual resum informatiu explicant-vos que després d'unes setmanes en què alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'edificació de l'Institut Torre Vicenç han treballat de valent als habitatges de Càritas Diocesana de Lleida. Dijous passat a la tarda van participar en un acte conjunt per escenificar aquest treball en xarxa. Càritas Diocesana de Lleida va explicar els diferents programes que s'hi duen a terme arreu del territori, però sobretot van voler agrair-los el compromís i la feina feta per l'esforç en el procés i també per la qualitat en els resultats. Així els ho va fer saber Maria José Rosell, que valorava molt positivament la col·laboració entre centres educatius i Càritas amb l'objectiu d'obtenir uns bons resultats tant a curt com a llarg termini.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El nostre testimoni d'avui, que sempre és personal, té com a nom propi, però, un nou projecte de targetes solidàries. En parlem amb la directora de Càritas del Tebre a l'Assumpció, és a dir, de la parròquia de l'Assumpció, d'aquesta localitat del Tebre, que està implantant aquesta iniciativa, aquestes targetes solidàries. La saludem ja, es diu Susana Gelabert Franc. Bona nit i benvinguda.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per haver-nos atès. Per què va decidir vostè ser voluntària de Càritas? Fa molts anys que ho és?
Jo fa molts anys que soc voluntària de Càritas. I per motius familiars pues, no podia fer només que de voluntària. I ara fa uns 3 anys el mossèn em va proposar de ser directora i ho vaig trobar molt bé i vaig començar. I ja està.
Molt bé, doncs fantàstic. Això és servei compartit, eh? Els qui necessiten el servei i les qui el poden oferir, en aquest cas vostè.
Molt bé, sí.
Sí. Quines accions fa concretament com a directora de Càritas del Tebre a l'Assumpció?
Pues jo el que faig principalment és l'acollida i acompanyament de les famílies o de lo que ve. Perquè, claro, a vegades té gent que no és només per necessitat de menjar, sinó que és per altres coses. Uh-huh. I després, pues, tot el que està la meva mà, compres, el que sigui.
Molt bé, doncs una feina molt familiar i molt de servei al que es pugui necessitar en cada moment.
Sí, sí.
Expliqui'ns també què és el projecte de targetes solidàries del Tebre.
Pues bueno, Càritas Diocesana va proposar de les targetes a l'equip. I van consultar, van trobar que estava una cosa que era molt bona de cara als participants perquè els dona autonomia i dignitat al moment de comprar i de tot. Després, en aquestes targetes ells se poden menjar perquè és tot l'entorn que sent de la població. Per tant, també aconseguim que sigui un comerç pròxim. I ens morim tots. Uh-huh. Ells també, d'aquesta manera, se podran administrar els pressupostos familiars i nosaltres també evitarem donar pues, espècies i coses que ells potser no fan un bonus o no els agrada. I d'aquesta manera, pues, ells ja compraran el que ells de fet volen.
Clar, reben l'ajuda directament per a unes primeres necessitats com són l'alimentació, en aquest cas.
Sí. Uh-huh. Alimentació, desbotar, transport públic...
Clar. Altres.
Sempre va de cara a coses necessàries, però de primera mà.
Necessàries de primera mà, efectivament, no és només l'alimentació, però són unes quantes coses limitades en aquest cas. No es pot fer un ús que cadascú vulgui.
No, en cap moment.
Avui amb Susana Gelabert, directora de Càritas de la parròquia de l'Assumpció de Deltebre, la diòcesi de Tortosa, parlem d'un nou projecte de targetes solidàries. Què significa per a vostè i per a l'equip assumir aquest projecte de targetes?
Pues per a nosaltres és una cosa que és molt bona, creiem. Això comença ara, a poc ho anirem veient, però d'aquesta forma la gent no vindran a buscar el que és una caixa de menjar. Allí vindran perquè nosaltres també volem preparar com un petit super economat de reaprofitament, que diem, perquè Mercadona ens està donant uns aliments en dates molt pròximes a caducitat, i allí nosaltres formarem com un petit economat, ells vindran, agafaran de lo que nosaltres tenim en aquell moment, allí, i després, en la targeta, podran anar comprant les altres necessitats més bàsiques que ells tenen. Uh-huh. I nosaltres creiem que això per dignificar la persona, per lo que sigui, això és molt bo, perquè de l'altra manera, és que vindre-se en la caixa de menjar allà, com pot ser? No pot ser tampoc.
Clar. I dins tot aquest...
Més.
Sí, sí. Deia que dintre de tota aquesta iniciativa, com es plantejarà, doncs, l'acompanyament de les famílies?
Però se planteja, ells vendran cada mes i es presentaran els tiquets. Nosaltres veurem que l'ús que han fet de la targeta és l'adequat. Si no és l'adequat, doncs parlarem amb ells i els farem veure que no podem anar per aquest camí, que hem d'anar per un altre. I si convé acompanyar-los, els acompanyarem en el que sigui. Si han d'anar a un metge o han d'anar a algú, o el que sigui, ells sempre ens tenen a nosaltres, per a nosaltres poder dir, en això sí que ho podeu fer, això no ho podeu fer. Perquè hi ha persona que necessita més un acompanyament que un altre, és, evidentment.
Sí, sí. Tenint en compte que ens escolten moltes persones d'arreu de Catalunya i Andorra principalment, potser de més llocs del món per internet, i que moltes poden estar en contacte amb equips de Càritas, què li diria a vostè a algun equip de Càritas, algun representant del qual ens estigui escoltant, que s'estigui plantejant implantar aquest nou projecte per animar-lo a fer-ho, no? Una manera d'ajudar, no fent donatius directes en metàl·lic, sinó amb aquesta targeta per necessitats bàsiques.
Clar. Pues jo els animaria i els diria que el temps evoluciona i, per tant, hem d'innovar i hem d'anar millorant tot el que puguem per les persones que venen. Persones més vulnerables, no tan vulnerables, persones que per circumstàncies, per lo del Covid o no Covid, pues ara passen mals moments. Per tant, nosaltres els tenim que ajudar i que ells se vegin persones que fan una vida normal i corrent com qualsevol família. I en aquestes targetes, pues bé, no ningú sabrà si són Càritas, si no són Càritas, perquè allà no ho fica, ells aniran, compraran i ja està.
Sí, sí, tenen un saldo, una quantitat que se'ls
sí,
assigna.
Sí, sí.
Lògicament, i que exacte. Es va reduint. Sí, sí, ho entenem perfectament i, a més, és una forma d'ajudar que, de fet, en tots els àmbits de la societat aquests últims anys no és la primera vegada que es dona, però ja ens està comentant vostè que és bo que Càritas ho vagi assumint, no?, de manera generalitzada, aquest sistema.
Sí, sí.
Sí. Com es pot col·laborar en aquest projecte?
És que això és molt més que el menjar. I la gent ho ha d'entendre, que no és només el menjar. Ha d'entendre que són moltes coses.
I tant, i tant.
Sí.
Sí, sí. Moltes parròquies, efectivament, encara donen, i té sentit que ho segueixin fent quan calgui, sí, aliments o roba, però d'aquesta manera doncs, hi ha més adaptació, no?, a les necessitats de cada família o cada persona que pugui necessitar.
Clar. Uh-huh. Sí, no sé, ja, sí, perquè si ells volen no comprar-se una peça de roba perquè la necessiten, uh-huh, no sé, com explicar-ho, però és un exemple, un xandall per un crio, pues que el compren.
Clar. Sí, sí. Senyora Susana Gelabert, sí, com es pot col·laborar en aquest projecte, tenint en compte que es necessita l'ajuda per generar aquests fons?
Pues bueno, pues fent molt de socis, la veritat.
Sí.
Donacions particulars i d'empreses, sobretot, i que ens donen més ajuts econòmics que més que en pen espècie. Perquè, clar, els ajuts econòmics és el que més se necessita ara per a poder portar a terme aquest projecte. Mhm.
Avui Susana Gelabert ens ha dit que va començar a col·laborar com a voluntària a Càritas, també en les seves circumstàncies personals i familiars. Què l'ha portat a vostè com a persona el fet de ser voluntària de Càritas?
Pues a mi m'ha portat perquè això m'omple molt. Per a mi és molt gratificant poder estar al costat d'una persona i poder-la ajudar. Poder veure que a vegades les coses em surten bé i que li surten somriure, pues, per a mi jo ja estic pagada. I és una cosa molt bona. Uh-huh. Perquè la veritat és que trobo que caminar aquest món per aquest camí de la vida acompanyat és molt menys pesat.
I tant. I
que
tant.
Solitari.
I tant que sí, i tant que sí. És un, diguéssim, camí d'integració també social per a la mateixa persona que fa de voluntària, oi?
Claro que sí.
Sí, sí.
Sí.
De fet, segur que vostè ha comentat ja que una família pot necessitar un xandall pel fill, una altra pot necessitar roba o fins i tot algun element, algun material de l'escola i, evidentment, alimentació. Però ens pot descriure una mica més concretament quines són les principals demandes que es detecten actualment?
Actualment, les principals demandes, el menjar, això... és normal.
Això és claríssim.
Ja. Sí, però després també, a veure, els crios tenen que anar a l'oftalmòleg perquè a la millor no s'hi tenen les ulleres i no les poden pagar. Uh-huh. Una ortodòncia. Pues això també és una de les coses que també ens demanen molt i això s'ha d'arribar en metàl·lic, no es pot arribar en lo de més. Uh-huh. Això és de lo principal. Per a mi són els crios. Perquè de meva base sempre són els crios.
Sí, sí, són dintre de les famílies vulnerables, són sí. Els més vulnerables, no? Els,
sí, els
de més necessitat. Sí, sí. Els més dependents, també, lògicament, sí.
Lògicament, sí.
I han augmentat les persones que estan necessitant ajuda de Càritas en general i també per aquest sistema des de l'inici del Covid-19?
Sí. Nosaltres, aquí en Deltebre és un poble petit, un poble de 11.000 o 12.000 habitants. I hi ha dos parròquies, per tant, hi ha dos Càritas. I nosaltres, el 2019, teníem 35 famílies. I ara en tenim 50.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, gairebé...
Ara nosaltres ha augmentat bastant.
I tant, i tant. Podem dir que aneu cap al doble, gairebé.
Sí, nosaltres som un poble que viu molt del turisme i les coses s'han prenent molt i hi ha molta gent que no té treball.
Sí, sí, és una realitat. Quants habitants té Deltebre, concretament?
Uns 12.000.
Uns 12.000, que déu-n'hi-do, no és dels pobles més petits de Catalunya tampoc, no. però és un poble petit on potser les necessitats es noten més, no? En els pobles de 12.000 habitants com Deltebre, doncs es pot notar més, no? Aquesta família necessita, aquesta altra.
Clar, és que aquí es viu molt de lo que és lo ram de l'hostaleria, restauració i aquestes coses. I clar, això s'ha parat del... no molt,
i tant.
Del tot.
I tant.
Això se nota bastant en la gent.
Sí, sí. Doncs encara alguns pocs minuts més amb la directora de Càritas Deltebre, l'Assumpció, Susana Gelabert Franc. Li volem preguntar, o li volem demanar, millor dit, què diria a algú que s'estigui plantejant ser voluntari o voluntària per animar-lo a formar part del projecte de Càritas?
Pues bueno, que això... Nosaltres hem de pensar que la millor nosaltres... Per dir una quantitat, 10 euros no és res, però per a una altra persona serà molt, moltíssim, el que podrà aconseguir. I 10, i 10, i 10, doncs sumen molt. És com un granet de sorra que poquet a poquet doncs és una muntanya.
Sí, sí. Bé, ens ha dit que... Sí, sí, digui, perdoni.
No, que és així de simple. I a la millor nosaltres diem, però bueno, és que tots necessitem. Jo ho veig, jo ho comprenc. Estem en un moment i una situació molt delicada per a tothom. Però és que en poquita cosa faràs molt si tots som, fem comunitat i tots estem junts.
Mm-hmm. Aquesta també és una de les raons de ser de Càritas, precisament, no?
Sí,
fer
claro.
Comunitat sí. En el món i ser sí. Església en el món a través d'un element fonamental que és la caritat. Bé, ens ha comentat la possibilitat de col·laborar en el projecte de targetes solidàries concretament o en altres projectes de Càritas, cadascú en el seu poble, però potser especialment per als qui són de la zona de les Terres de l'Ebre i estan o a Deltebre mateix o en altres zones properes, com es poden adreçar a Càritas per oferir aquesta col·laboració? Segur que hi ha eines molt fàcils avui, fins i tot a distància.
Ah, sí, per les xarxes socials, per allà on sigui. Poden arribar fàcilment. Nosaltres tenim Instagram, tenim tot.
Molt bé. Tenen Twitter, també, potser? Tenen
sí,
les xarxes socials.
Twitter no, però Instagram sí.
Instagram
doncs. I Facebook.
Instagram i Facebook, buscant Càritas Deltebre, ben fàcil.
Sí, i sortirem en seguida.
Molt bé, molt bé. Doncs amb aquesta alegria dintre de les dificultats és important també impulsar-la perquè l'ajuda de Càritas sigui eficaç i sigui propera també, no? Que segurament a les persones que demanen ajuda no només els mou la necessitat, sinó també de vegades el desànim, i es veuen situacions molt diverses aquí.
Sí. I hem de buscar això, que no caure en el desànim, sinó ser i dir, bueno, pues, ara estem així, però d'aquí uns mesos ja estirem d'una altra manera. Ja sortirà alguna cosa.
Molt bé. Vol, vol afegir alguna cosa més o adreçar algun missatge als qui ens escolten? Susana Gelabert, des de Càritas del Tebre.
No res, dic que l'Església som tots. Per tant, tots han de fer tot el que poguéssim, uns pels altres.
Doncs magnífic, que queda dit, i com aquest projecte sabem que n'hi ha molts altres i que són molt necessaris i molt urgents avui, tot esperant que la situació passi, especialment aquells restauradors que ara estan sense feina, però que poden recuperar el seu negoci, o persones de l'hostaleria. Vostè ha posat aquests exemples, no?, molt sí, de la dinàmica de Deltebre, però altres sectors també, doncs que puguin recuperar l'esperança, que no els robin l'esperança.
Mai. L'esperança sempre està per davant.
Que vagi molt bé, Susana Gelabert, directora de Càritas Deltebre, concretament de la parròquia de l'Assumpció. Una abraçada, felicitats per tota la feina que fan allà i en altres llocs també de la diòcesi de Tortosa, concretament. Fins una altra.
Vale, moltes gràcies per donar-nos a conèixer arreu del món.
Sí, exacte, això intentem. Adéu-siau.
Vale, adéu, bon dia.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Aquest dimecres, dia 24, tindrà lloc en format online a través de Zoom, des de 9:45 del matí i fins a les 11, una jornada sota el títol Implementació de l'ingrés mínim vital, organitzada per entitats catalanes d'acció social. També aquest dimecres, la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya acull i organitza de forma telemàtica un taller d'experiències, una eina de formació perquè les Càritas diocesanes puguin explicar a voluntaris i treballadors de l'entitat arreu de Catalunya alguns dels seus projectes i d'aquesta manera totes les Càritas coneguin iniciatives innovadores, se'n puguin beneficiar i també arribin a impulsar-les i a tirar-les endavant. I també aquest dimecres, des de les 7 de la tarda, Justícia i Pau Girona i Càritas Diocesana de Girona inviten tothom qui ho vulgui a un webinar, una plataforma de Zoom sota el títol L'economia de Francesc, el llibre de l'advocat Eduard Ibáñez. Intervindran Josep Vicenç, economista i membre de l'equip de Justícia i Pau a Girona, Dolors Puig de Vall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i el mateix Eduard Ibáñez, autor del llibre. Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas, l'última abans de la Setmana Santa. Gràcies, amics i amigues oients, per la vostra companyia. Recordem, precisament, que aquest proper diumenge ja és Rams, el primer dia d'aquesta setmana gran per als cristians. És una setmana d'espiritualitat, de pietat popular, de litúrgia, de renovació interior, de convivència familiar i, sobretot, d'amor fratern i, per tant, de caritat. És molt tradicional, a banda de les col·lectes grans de l'any, la de Nadal i la de Corpus, que vindrà d'aquí a unes setmanes, el que es recull també el Dijous Sant, a la Missa in Cena Domini. Moltes esglésies promouen aquesta col·lecta especial per a Càritas, que aquest any, un any després de l'inici de la pandèmia, és especialment important. Serà bo que tots en siguem conscients. Amb aquest apunt, i tot recordant-vos que ens retrobem, si us va bé i si voleu, dilluns vinent, dilluns sant, a les 8 del vespre a Ràdio Estel, aquí a La Veu de Càritas. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.